ho dèiem en portada, aquest dimarts venç el termini que marca la llei perquè el Consell General del Poder Judicial designi dos magistrats del Tribunal Constitucional, però pel que sabem ara, l'òrgan de govern dels jutges incomplirà el calendari legal.
Aquest dilluns a la tarda, els consellers proposats pel Partit Popular van comunicar a primera hora els noms dels seus dos negociadors, Carmen Llombart i José Antonio Ballestero, que van al·legar problemes per reunir-se aquesta setmana. Finalment, però, conservadors i progressistes han acordat reunir-se per videoconferència aquest mateix divendres. Després del ple del dia 8 de setembre, que estava convocat per consensuar els noms dels dos candidats entre el sector conservador i el progressista i que va acabar sense acord, el Consell va informar que no es convocaria un nou ple fins que no existís un acord previ entre tots dos sectors.
Xavier Bosch, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, bona tarda.
Bona tarda.
Què implica que el Consell General del Poder Judicial no compleixi amb aquest calendari legal?
Doncs ni més ni menys que, com vostè acaba de dir, que no compleix una llei, la qual cosa és bastant digna de ser considerada si pensem que la majoria d'ells són jutges magistrats i tots juristes de reconegut prestigi.
I hi ha precedents d'altres moments on hagi passat una cosa semblant?
Hi ha precedents d'incompliment de terminis, molts. Només cal repassar els terminis que s'han incomplert per renovar els magistrats del Tribunal Constitucional d'origen parlamentari. També hem vist com hi ha vocals del Consell General del Poder Judicial que tenen els seus mandats que han prorrogats perquè no s'ha renovat el Consell General del Poder Judicial. La qüestió és que l'incompliment d'aquests mandats, d'aquestes normes, en aquest cas una norma legal, no té conseqüències. En principi no té conseqüències. O sigui, no hi ha una sanció preestablerta i, d'altra banda, tampoc hi ha un sistema alternatiu que, en cas de que no es compleixi el que s'ha previst, cobreixi les places que s'han de renovar. Per exemple, que s'estableixi que si en un termini determinat no s'ha renovat el Consell General del Poder Judicial, doncs es farà un sorteig entre magistrats, i m'ho invento, amb més de 15 anys d'antiguitat. No hi ha un sistema alternatiu, no hi ha una sanció clara que es pugui imposar i, per tant, aquests incompliments no tenen conseqüències.
Clar, perquè vostè explica, no?, que no hi ha una sanció, però en termes pràctics, què implica que no s'estigui fent aquesta renovació? O sigui, quin és l'efecte directe perquè ens entenguem?
Que s'està incomplint la Constitució, perquè la Constitució fixa uns terminis de renovació dels membres del Tribunal Constitucional. Ara corresponia renovar, després de 9 anys, els dos magistrats que en el seu moment va anomenar el govern, i per tant el govern d'Espanya, a partir del 12 de juny, en què es van complir els 9 anys, també hauria d'haver anomenat els seus dos magistrats, i el Consell General del Poder Judicial, tres quarts del mateix, hauria d'haver-ho fet avui, que ja estaríem fora del termini necessari per la renovació. Què és el que passa, a banda de que no hi ha conseqüències? De que per alguna raó, que no comparteixo, s'ha imposat la idea segons la qual, com que la Constitució diu que s'han de renovar per terços, i en aquest cas el terç de membres de magistrats del Constitucional que s'havia de renovar estava format per dos nomenats pel govern i dos nomenats pel Consell General del Poder Judicial, alguns diuen és que s'han de renovar alhora. Clar, això és molt fàcil de dir, però té problemes. Sobretot en té un, i és que el mateix Tribunal Constitucional, en relació a un recurs d'inconstitucionalitat que van presentar alguns diputats socialistes, va dir l'any 2016 que la simultaneïtat no era indispensable. Fins en aquest cas el Consell General del Poder Judicial, però que si s'havia de renovar amb vocals nomenats designats per el Congrés i pel diputat, no calia que s'esperés un òrgan a l'altre. I en tot cas, a banda de que no es pot, de que hi ha aquesta doctrina al Tribunal Constitucional, el que no es pot fer és incomplir la Constitució. I el govern, sí o sí, havia de nomenar els seus dos magistrats a partir del 12 de juny. Per què? Doncs perquè ja havia acabat el seu mandat. I no és que tingui l'opció de fer-ho o no, és que té l'obligació de fer-ho. I el Consell General del Poder Judicial també, quan corresponia, hauria d'haver nomenat els seus magistrats, sí o sí. I ara, en aquest cas, se li ha precisat. El dia 13 és la data límit. Clar, a partir d'aquí, el fet de que un o l'altre, per exemple, el govern anomenés els altres dos, els seus dos magistrats sense esperar els del Consell General del Poder Judicial, seria discutible, però no pot deixar de fer-ho, hauria de fer-ho, i no hi hauria cap barrera possible a que aquests magistrats haguessin de prendre possessió. Hi ha una cosa que s'ha dit i que tampoc és certa, i és que el Tribunal Constitucional fa un judici d'idoneïtat, o sigui, els magistrats que van a renovar-lo, el Tribunal Constitucional ha de decidir si compleixen els requisits. I el Tribunal Constitucional s'ha de referir sempre als requisits personals, és a dir, una persona és una jurista de reconegut prestigi que porta 15 anys de professió, etc, etc, doncs li ha de donar el vistiplau, amb independència que aquest vistiplau es faci abans de que el Consell General del Poder Judicial hagi nomenat els seus. I no podria negar la presa de possessió de magistrats idonis. És a dir, jo crec que hi ha un punt d'interpretació interessada del que diu la Constitució, com si ningú pogués fer res si l'altra part no nomena els seus magistrats, quan el mateix Tribunal Constitucional ha vingut a dir que per la renovació d'òrgans constitucionals això no és necessari, que uns no s'han d'esperar els altres. Per tant, jo crec que el govern no va més enllà per evitar-se una tempesta política, perquè diran que ho ha fet malament, que s'havia d'esperar altres, cosa que jo sostinc que no és així, i el Consell General del Poder Judicial jo crec que està fent una mica amb una reacció d'adolescent, que acabarà fent-ho, però veurà el govern com no complim el termini que la llei ens ha posat. I això jo ho trobo molt gruixut, perquè hem d'imaginar que si un d'aquests magistrats, quan torni a exercir la seva feina en una sala d'un Tribunal Superior de Justícia per dir alguna cosa, hi ha alguna de les parts que no compleix un termini. Què dirà? Que acceptarà que li diguin que no, que primer que miri, és que m'ho he d'estudiar el procediment per com... No, senyor. Li tindrà conseqüències això, perquè estarà incomplint una llei. Doncs ara resulta que el Consell General del Poder Judicial es permet saltar-se una llei.
De fet, ahir mateix Europa tornava a pressionar amb una carta a l'Estat perquè renovés aquest Consell General del Poder Judicial. Des de la Comissió Europea es pot fer alguna cosa més que pressionar, no? Que enviar una carta, demanar-ho per intentar desencallar la situació?
Sí, no, jo crec que... La Unió Europea està fent dues coses. Una que és clara, que és demanar que es compleixi la llei en la renovació del Consell General del Poder Judicial mateix. Aquesta és una. I segona, està dient una altra cosa, que és que creu que tots els membres del Consell General del Poder Judicial han de venir elegits pels jutges. Clar, aquí... No dic que això estigui malament, No dic que això estigui malament, però jo em permeto fer una reflexió. Si és així, si això és tan important, com és que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sobre el que les institucions europees alguna cosa tenen a dir, no es renova d'aquesta manera? I al contrari, s'accepten candidats proposats pels estats membres. Jo trobo que aquí, si per ser del tot creïble, la Unió Europea, que sempre ho ha de ser, evidentment, podria fer l'exercici d'aplicar-se a ella mateixa el que reclama els altres. I que no dic que no faci bé, però seria més creïble si ho fes d'aquesta manera.
I aquesta situació que estem vivint, de quina manera pot afectar la credibilitat de la justícia espanyola a Europa? Pot afectar o és una cosa més interna?
Jo crec que ja l'està... jo crec que no hi ha països que tinguin un sistema perfecte. De fet, hi ha països tan indiscutibles, ara dic de memòria, però com Alemanya, com Finlàndia, on el sistema de designació dels jutges no passa per un òrgan autònom com és el Consell General del Poder Judicial o els seus equivalents. O sigui, que tampoc és que el fet de que això existeixi és la norma general. I el problema, però, jo crec que és sobretot de caràcter intern. Llegia ahir al matí un titular, no recordo d'on, on s'indicava que les enquestes mostren que 7 de cada 10 ciutadans enquestats espanyols no confien del tot en la justícia, li retreuen un grau de possible, li retreuen defectes, però no hi té confiança. I algun dels països, per cert, on hi ha més confiança envers la seva pròpia justícia, no tenen un sistema com el Consell General del Poder Judicial destinats a garantir l'autogovern dels jutges i a reforçar la seva independència. Això no és culpa, no, aquí no estic criticant directament els jutges, la immensa majoria dels quals fa una feina esforçada i normalment amb pocs mitjans. Ho fan normalment molt bé, però el que és veritat és que estem arrossegant una tendència en les quals els partits polítics han intervingut massa i han intervingut malament. Perquè una cosa és buscar candidats de consens. És a dir, que si tu ets del PP i proposes dos candidats i el PSOE en proposa altres dos, es tracta de buscar un consens. El que hem vist a vegades és com uns i altres intercanviaven cromos, si em permet l'expressió. Hem sentit algun portaveu parlamentari, algun portaveu polític dient, home, jo aquest que he votat no ho he fet de gust, perquè jo de mi no l'hagués votat mai. Doncs home, si no és una personalitat que susciti el consens, busquem-ne una altra que susciti el consens. D'això en dic jo intercanviar cromos, parcel·lar les influències. I llavors aquest espectacle que ha aflorat alguna vegada, doncs no és gens edificant. Que després puguem criticar més el PP que el PSOE, perquè el PP, des del meu punt de vista, ha estat buscant excuses per retardar al màxim possible el pes que pot tenir a través dels candidats que ell va proposar, doncs això també és una part del panorama. Però la cosa ve de lluny i s'hauria d'intentar corregir, i quan els partits polítics intervinguin, que intervinguin proposant persones que siguin de veritable consens, no intercanviant-se cromos.
Doncs Xavier Arbós, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, moltes gràcies per haver passat per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.